avui ha entrenat l'equip d'Una Emery, ho ha fet en la sessió matinal, i és notícia els que venen i no venen, perquè la llista és llarga i els canvis són importants. En un principi, com dèiem, la idea del Villarreal Club de Futbol sembla que és mantindre i s'alinea bé en l'alineació, és a dir, els que no juguen habitualment en el campionat nacional de Lliga, i fer un 11 com més o menys van fer davant de l'Ets Fondant. La veritat és que anem com a líders de grup, 3 punts, la resta de rivals UT0, l'Ets Fondant, els altres 1 punt, el nostre rival Hapoel Beersheba i l'Àustria de Viena, i això significa que el Villarreal Club de Futbol ara mateix maneja el grup en tranquil·litat. Veurem què passa dijous, però en un principi no estem en una situació d'angoixa, de drama, de susto o de pensar que anem a anar fora. Això convida a seguir en la línia i en el plan creat, que no és un altre que el mateix que van fer en l'Europa League, aquella que van guanyar, suposo que vos recordeu d'ella, de la mà d'una Emery. En aquella etapa, en la fase de grups, jugava l'equip B amb l'entrada d'algun habitual de Becancuan, com era el Diol o era Parejo o algun més, però no molt més. No van coincidir més de 2, crec jo, en una alineació en un d'aquests partits de la competició europea, de la segona competició europea. Mira, vam jugar contra el Maccabi, un altre equip d'Israel, i vam acabar empatant. Ho dic perquè a voltes ho perd la perspectiva de lo que són els rivals o de lo que poden ser. En tot això, com diem, és notícia qui va i qui no va, perquè en el Villarreal Club de Futbol almenys sí ens han contat que Danjuma ja està per a jugar. Ja vos vam dir nosaltres que venia entrenant en normalitat i que tenia superat els problemes de turmell, i sembla que va estar en la convocatòria segur i després inclús pot tindre algun minut que altre. Els que no van, bueno, alguns per decisió tècnica, crec jo, i més per descans que perquè patixen algo. El Villarreal no ha comunicat quins són els jugadors que estiguen lesionats o tocats o tinguin algun problema. Parle de noms propis com el d'Albiol o Giolo Celso. No viatgen, ni un ni l'altre, però no tenim constància de que estiguin lesionats. D'Albiol teníem constància que va estar mal, que va anar a Sevilla, i jo crec més que va forçar per a jugar aquest partit i que ara està més descansant que una altra cosa. I de Giolo Celso, pues no sé si té alguna molèstia, algun problema, puga tindre alguna cosa, però torne a dir, el Villarreal no ha comunicat que tinga o que puga tindre cap tipus de lesió. Els que sí estan lesionats i no van són la llarga llista de futbolistes que ja sabíem i que ha anat confirmant-se. Per cert, ja tenim confirmació de lo que té Gerard Moreno, ara ho analitzarem. Ara mateix no viatgen a Israel per lesió, queden fora Raúl Albiol i Foyt i Lo Celso, com us ha dit, més suposa que per decisió tècnica. Pepe Reina, Foyt, Alberto Moreno, Gerard Moreno i Manu Trigueros al estar lesionats. Això fa que tinguem que portar xavals del B. Viatge a Jorgensen, encara que a Jorgensen ja no el compten del B, sinó el compten com era, Pacheco, Rodri Alonso i De La Fuente. Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
És així, no?
Sí, sí, del B, ja Jorgensen jo el considero també del primer equip, però van Dela, Rodri i Pacheco.
Dela és un central que reconvertís Emery a lateral. Pacheco és un davanter extrem, un perfil punta que pot ocupar totes les places de l'atac. I Rodri Alonso és un migcampista, un jugón, Està creixent Rodri Alonso com un tir, este xaval, En el Villarreal li tenen molta fe, molta esperança. Ara està en el B, comença a jugar ja en el B en segona divisió en qualitat, i ara ja entra en esta convocatòria del primer equip per a viatjar a Israel. Ixa és la notícia esportiva, ixa és la notícia d'actualitat pura i dura. A partir d'ahí n'hi ha moltes més coses de les que tenim que parlar. Per exemple, les lesions de Gerard i Manu Trigueros. Ja, perquè vagi per davant, els dos tenen una lesió muscular, danyo muscular, el que no vol dir que està trencat, sinó que pot tenir una afectació però no arriba al trencament. Per el que jo sé, un i altre van estar 3 setmanes de baixa. És més, inclús el partit de Cádiz, segons l'evolució i les sensacions d'un i de l'altre, no estaria descartat. Però tampoc anem a córrer, i menys en Gerard. Anem a tindre tranquil·litat i anem a veure com evoluciona i com van les coses. Avui coneixerem una miqueta millor el Hapoel Beersheba. Per això parlarem amb el nostre company amic Isma Mateu, que ha fet l'informe per als companys del diari Mediterrani i ens traslladarà a nosaltres. I avui també vull parlar de l'acte que vam tindre lloc ahir en el Teatre Tagoba de Villarreal, en el que, bueno, pues se va donar a conèixer la idea, la il·lusió i l'esforç que va fer el Villarreal Club de Futbol per tindre un arxiu, per tindre un record, per tindre memòria. Jo sempre dic que el Villarreal Club de Futbol té una història, més o menys important, però té una història, i que aquesta història hi ha que recuperar-la, tant des del principi fins al final, tant la gloriosa com la que no, com la de preferent o la quan érem un equip de poble que no teníem per pagar l'alquiler del camp, com quan érem un equip que ara mateix estem construint un camp top de 5 estrelles. Jo crec que lo d'ara fica en mèrit lo d'abans. Érem lo que érem i ara som lo que som, però tot això és història. I ahir van presentar una idea i un projecte que a mi em pareix espectacular. Però com ja vos vas dir, és un projecte que teniu que fer vosaltres. Té que fer la gent, tenen que fer els aficionats. Així presenta el Vila-real Club de Futbol, així promociona el Vila-real el que va ser ese seu arxiu històric.
En la temporada del centenari naix un nou projecte molt especial. Un projecte que arriba per a quedar-se. El Villarreal presenta el arxiu històric del club, perquè és important saber qui som, d'on venim i cap a on anem. Perquè no oblidem les nostres arrels i perquè volem reconstruir la nostra història. En vísperes del museu que s'inaugurarà en l'Estadi de la Ceràmica, el club construeix el nou arxiu històric amb l'objectiu de poder recollir tot tipus de material possible del passat i per això sol·licita als seus aficionats, a la gent de Vila-real, els que alguna vegada van tindre vincul en la entitat, que poden col·laborar cedint o donant tot allò que forme part de la història del club. Perquè el club és dels seus aficionats i necessita dels seus aficionats per a poder ser més gran. Volem presumir de la nostra història amb orgull. Perquè el Villarreal sou tots els que sentiu a este club com a vostre. I amb la força de l'afició serem encara molt més grans. Endavant!
Doncs ja ho sabeu. Ja ho sabeu, vosaltres sou els que teniu que escriure la història del Vila-real. Crec que tinc ahir el regidor d'Esport i ahir va estar en l'acte el senyor Serralbo. Serralbo, com està vostè?
Pues molt bé, Xavi, en enveja d'on estàs tu i del viatge, però bé, ahir jo crec que va ser un acte molt, molt important, molt, jo crec que molt emotiu també per la gent que n'hi havia allí i bueno, jo crec que la idea és boníssima i com tu dius era espectacular.
Ara parlem d'ella, però és clau que la gent s'incorpore, l'agafe com a seva pròpia. A veure, jo al final sempre dic el mateix. Tots tenim un deure i una obligació en la societat en la que estem. Tenim un deure i una obligació en el poble en el que vivim. Tenim un deure i una obligació en la gent que ha fet que estiguem on estem, que este poble siga el que és, que este equip siga el que és. Claro, i aquesta obligació crec que tots tenim que intentar que Vila-real, que el Villarreal, que lo que la gent que ha fet possible que siga este club quede memòria en la memòria. I este és un pas importantíssim. És un pas que tenia que pegar el Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real. L'Ajuntament de Vila-real té el seu arxiu, que per cert, jo l'he visitat i crec que té poques coses per la gent que som i convida la gent a que s'apropi, que porte les fotos, que porte el que tinga. Joder, perquè al final jo crec que és boníssim que la gent ens conega com érem, com som i per què estem així. I en el Vila-real igual. El Vila-real tenim poca història. Tots els que heu format part d'ella, la majoria ja no estan. Tots aquells que s'han deixat la pell perquè això arribar fins ací ja no estan. I jo crec que s'ho mereixen. Se mereixen que a partir de l'any que ve, qualsevol persona en el Japó, en Nova York, en Xina, on siga, si té un gran inquietud i un interès, puga entrar i conèixer el Vila-real, el que era i el que és. I el més important, que familiars, amics, coneguts, que tu arribes un dia i li digues a algú, mira, m'abuelo jove al Vila-real, o m'abuelo era otillero, o jo vaig anar a navegar al futbol així, crec que mereixen això. I això, Javier, sense l'ajuda de la gent és impossible, perquè el Vila-real no té una base de dades, no té una base de fotografia. La té, però la té la gent, perquè en aquesta època no se feien fotos, les fotos que se feien, se feien la gent particular per a ells, i encara que vos parega una foto que no val, o que no té pes, acabarà tindre'n, perquè aquesta foto que és la grada, mos demostra com era la grada. Aquesta foto que és el teu net, o el teu fill, o t'abuelo vestit de comunió que van anar a fer-se la foto del Vila-real als anys 40-50, pues aquesta foto que tenim d'un futbolista que no tenim cap, no? I si la gent no porta aquestes fotografies, si la gent no porta aquestes peces al museu, perquè jo sí que tinc clar que el Vila-real va fer un museu que no va flipar. Sé perquè sé a qui han contractat, sé qui està portant-ho i són els millors museus esportius del món. Claro, mos falta la base d'un museu, el que teniu i el que podem aportar, no?
Sí, jo crec que com tu dius és fonamental, crec que els pobles recorden per lo que n'hi ha, no? Ara anem a visitar països i llocs on n'hi ha la història i la història al final se té que escriure i se té que guardar, no? I aquests arxius, igual que els museus, el que te fan és veure com era el passat i d'on vens, no? Pa este Vila-real que tenim ara, no? I també l'Ajuntament, com va dir l'alcalde, no? Que també sempre acceptem tot el que vinga per a fer, que la gent prega la por, perquè a vegades és el que se va dir en l'acte, no? A vegades ho deixar les fotos o no, això es va digitalitzar tot, les coses van a cuidar-les, i jo crec que l'acte d'ahir el que volia demostrar és que això va en serio, que no és una broma, que va en serio, que està implicat el Vila-Rocó de Futbol, que està implicat l'Ajuntament, que està la universitat també darrere, com és la UGI en l'IDON, que va explicar com va ser de professional, i també Aureli va explicar el que els amics del Vila-Rocó de Futbol estan fent, i gent emblemàtica que molta gent coneixem, no? Com Santi, com Xus, com Josep, com molta gent, no? Que no vull deixar a ningú, per això no nombre més, que també estan i estan fent una labor prèvia junt en el club també d'entrevistar a gent i de jo crec que és fonamental, i com tu dius, no? N'hi ha que cridar a la gent a que tot el que tinga ho done i després se queda 100 anys. I com era també fonamental que la idea ja sempre n'hi havia, no? Que si el Villarreal el no cuidava la història, que si el Villarreal no tal, jo crec que al final crec que aquest centenari va ser molt important per això, i estem en un moment ideal per a que això es faci.
Sí, però jo aquesta història, això que el Villarreal cuida la història, me fa gràcia. És que la història no la té que cuidar el Villarreal. La història la fa la gent. Nosaltres hem tingut 75 anys d'història del Villarreal, i a excepció de tres locos, que es tildaven de locos,
sí,
ningú ha cuidat la història. Jo m'ha cansat i recordava gent gran que li diria, això que tens tu, això hauries de guardar aquest testimoni, de buscar... Culpa meua, per exemple. Jo, per exemple, culpa meua. Jo tinc molts testimonis que ha perdut. Jo mateix tenim, per exemple, que espero recuperar-lo, una entrevista a Fermí Fonsos i número 1, recordant com i de quina manera arriba el foguete cada del Villarreal. Claro, és que no ha hagut mai... I claro, el Villarreal deia, jo tinc prou en lo meu. Jo, claro, quan va arribar Rodri, la història és vostra. Jo no puc ficar-me furgar en la història del resto. Ara sí, claro. Ara jo porto 25 anys i me sent part d'aquesta història. Part important, no, part decisiva. Claro, un quart de vida d'aquest club l'ha tingut jo, i ahir ho parlàvem, tres presos més importants de la història, Caldú, que és el primer, Fontdemora, que és el que Fontdemora és el que manté l'hort i el cuida i el manté viu durant 40 anys, o sigui, el futbol en Villarreal existís per Fontdemora, perquè ell se gastava la pasta i perquè tenia aquesta passió, primer per a futbolista, després com a president, i perquè estava loco per això i era el que li agradava, i després d'arribar Roig. Hem tingut la punyetera sort de trobar dos locos, locos del futbol, locos sobretot de que tindre un equip de futbol i de quin equip de futbol creus que era. Però, claro, de l'època de Fontdemora no se guardava res, no hi havia càmeres, el club, que era el club, l'oficina és on estàs tu ara, Serralbo. El segon pis a la Caixa Rural, un quartet, què tenien que guardar? Sí. Ja tenien prou en pagar-li al secretari. No tenien diners. Home, la història del Villarreal, per exemple, va deixar de jugar en l'estadi perquè no podia pagar-lo, perquè el tio que era amo mos cobrava un alquiler i no podien pagar-lo. Hasta que l'alcalde, que és el Pérez, el pare de Fernando Pérez, va decidir que l'expropiara pagant-lo l'Ajuntament. Claro, és que teníem una història d'un club de poble que feia prou en aguantar.
Sí, no,
la gent del bar La Granja, claro, és que és
la referència
que ha recuperat-ho.
La referència que ha fet Chimo, el fill de Fontdemora, de lo que va costar fer la SA, no? En tota la dificultat que entraven, que entonces també Enric Allé, de l'alcalde, entonces se va implicar molt,
sí, sí,
en la història aquesta, per a que el Villarreal poguera passar a ser societat anònima deportiva, si no, tenia també un perill de desaparèixer. I després altres presidents que no han tingut, al millor, la tanta sort d'això, però que també han sigut part de la història,
claro,
del club.
Que, però jo és que la història, Serralbo, la conte per a tots, des de l'últim. Jo sempre li ho dia a Benito, que va jugar al Villarreal, o a Boixader, o a Ira Verdú, saps? Ahir estava José Moreno, ahir, hòstia, això són part, és que, mira, part de la història del Villarreal és Toni Solà. El que no sàpiga que és Toni Solà, un dia vos contaré que és Toni Solà, i la història de Toni Solà és brutal. Era l'utillero, era el tio que partia els cartells de la motet en un Vespino Roig, era el que limpiava el vestuari, era un tipo que va néixer i que li costava caminar perquè tenia una deficiència, i per la seva passió al futbol va aprendre a caminar i caminava, que Benito Floro el va acollir en el seu equip i que va estar tota la vida dins del camp de futbol, pues això són història d'aquest club, joder, sí, que sense això, sí, quan no teníem un punyetero duro, ja no estaríem, no haurà vingut Roig,
fins que ficaven els lletreros els gols en el marcador, que també era emblemàtic, la gent que estava també, que entonces n'hi havia un bar allí darrere i que també segur que n'hi havia fotos d'entonces, se feia ball en el Madrigal, el club de futbol, que també forma part de la història, n'hi havia un lloc on se podia jugar a bàsquet, els concerts que s'han fet en el Madrigal, jo crec que també formen part de la història, no? Qualsevol cosa, com tu dius, forma part d'això, perquè també en un concert de Mecano, un concert de la Trinca en el seu moment, que va ser emblemàtic també en Villarreal, pues també hi haurà fotos segur que mostren com estava la grada entonces, fotos del partit de la Real Societat en Copa, que ja la gent
entrades,
estava a la grada noves, entrades antigues, camisetes, que...
Mira, ahir va dir Joaquín Fontdemora, Chimo, que té la camiseta de son pare de l'ascens,
sí,
i que la portava, claro, i que la portarà al museu. Bueno, anem a fer una pausa, són les 2 i 10, n'hi ha que parlar de l'esport, n'hi ha que parlar de la lesió, primer que res, de Gerard Moreno, perquè ha hagut gent que no podia dormir pensant que Gerard m'ho podien fotre una temporada llarga. Una pausa i anem en això.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas, tanto para particulares como profesionales, a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo MacBike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vilavella.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo. Calle Valencia 16, de Vila-real.
Bueno, seguim. El primer tema important del dia és què li passa a Gerard Moreno Balagueró. Ahir, passades les 4, les 5 de la vesprada, el Vila-real anunciava, o abans de les 4 crec que era, anunciava el parte metge de Gerard Moreno i Manu Trigueros. Així que el que primer anem a fer és escoltar de veu del senyor Rubio què diu el Vila-real que tenen un i l'altre.
Sí, Gerard Moreno, daño muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y Manu Trigueros, daño muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho.
O sigui, dos lesions musculars que no són greus, és a dir, dany muscular, però no és un trencament com a tal que el pot tindre fora un mes, és una lesió menor, que és el que esperàvem, Rubio, eh? Contractura, sobrecàrrega, un poquet que ja és un avís que si ara continua pot trencar-se, però no arriba a ser una lesió greu muscular, no?
Sí, i esperava això, que contra el Cádiz diguem que ja poguérem comptar en ells.
I pareix que és així. Tres setmanes mínim és el que tenen que estar de baixa, a pendents també d'evolució. William ha preguntat a Unai Emery per Gerard Moreno, claro, per la seva lesió i per com l'analitza ell, i ha dit això el tècnic.
Bueno, Gerard no ha sido una lesión como para catalogarla de una rotura importante, pero sí mínima. Y pues tomaremos las precauciones y sobre todo el tiempo de recuperación dentro de los plazos que da esa lesión. Esperemos que sea aproximadamente unas 3 semanas y darle normalidad y continuidad a lo que estaba haciendo. Él ha hecho una pretemporada en buenas condiciones, está jugando los partidos en buenas condiciones y bueno, esto no tiene que ser más que algo que también pues... le haga a él parar 1 o 2 semanas la actividad, pero enseguida otra vez esté para que en 3 o 4 semanas pueda estar otra vez en el terreno de juego y ayudándonos con su faceta.
Normalidad.
Sí, yo por lo que digo, Emery, la sensación que tengo y la percepción es que puede estar o va a estar, si vol, en Cádiz. Lo que no sé si él voldrá o si se nota bé y no cree que va a tener a tindre presa, Rubio.
No sé, perquè després ja han tornat a preguntar a Emery per Gerard i per lo mental, perquè també li pot afectar a Gerard en lo mental el tindre tantes lesions.
Sí, això és l'altra, però claro, això és difícil de saber si va afectar-li o no mentalment. Ell explica que n'hi ha que donar-li normalitat, no, Rubio, això? Sí. Que tampoc n'hi ha que agobiar-se.
Sí, sí,
escoltem-lo, si te pareix.
Bueno, tenemos que darle normalidad. Son lesiones musculares que es verdad que haya pasado, pues se repitieron en varios momentos con él, que también, pues aparte de tenerle fuera, pues para él es algo que anímicamente, pues también lógicamente le repercute, pero tenemos que darle normalidad. y normalidad le damos desde que esperemos que en 3 semanas otra vez esté ya vuelta con nosotros. Y ahora hay un parón, pues bueno, después del parón pues prácticamente con entrenamientos y con la lesión mínima que tiene, pues contar con él otra vez.
Normalidad de Mana Emery.
Sí, que no se obsesionen. Serralbo.
Sí, bueno.
¿Tú eres dels que dorm quan li passa cosa a Gerard o també està tota la setmana dient mare meua?
Bueno, jo sóc des que crec que l'any passat en Gerard haguem, no sé si Champions, però l'Europa League jo crec que l'haguem garantitzat. Crec que és un jugador fonamental que estos últims anys ha crescut molt, molt però molt, i entonces ens fa falta. No n'hi ha que obsessionar-se quan no està, però sí que és veritat que ens fa falta, no? És un jugador emblema que tenim, al igual que ara pot ser lo Chelsea o pot ser un altre, però crec que Gerard és el nostre.
Ara, jo és que tinc, sí, sí, tinc la percepció que encara no està mentalment bé del tot preparat perquè té obsessió de que li passen coses. I l'altre dia en Sevilla nota aquesta contractura, aquest problema muscular i para, que si no hagués tingut les lesions d'anterior, i que és normal, no? Després d'un any tan dur, és normal que tinga aquest punt de por que se va anant a poc a poc en el temps, no? Crec que se l'anirà. Jo sempre dic que és quan no, espero que no tingui mai un accident fort. Jo en vaig tindre un i vaig estar un temps llarg que conduïa i, vamos, veia accidents i veia aparèixer per tots els costats cotxes, saps?
Sí,
claro, això mentalment, hasta que això del cap digui no, que ja està, llavors és difícil, eh?
Agarra esport, no? Jo crec que també li ha passat, per exemple, en Sufati, en el Barça, també és un jugador que ha repetit alguna lesió i suposo que ara també va en port, no? De poder que reparega això, no? Crec que hi té que agarrar confiança. Vaig sentir la roda de premsa d'Emery quan va jugar els 90 minuts, la primera que jugava els 90 minuts sencers l'altre dia a Gerard, que com que ja era una espècie d'alegria, no?, que pot aguantar els 90 minuts, i crec que, pues, té que tenir la confiança. Bueno, millor és la sort de lo millor del partit és que va parar. Millor si haguera pogut continuar, millor se força un poc més, sí, sí, i que haguera sigut pitjor la lesió.
No, no, la sort és issa. Mira, per tancar el tema Gerard Moreno, 3 setmanes, recordeu, ja veurem si és tancat o no, parlava Àlex Baena de com el veuen ells des del vestidor, no?, i reconeixen que sí, que, claro, després de tantes lesions, que sí que és veritat que el noten que està fotut perquè li passen aquestes coses.
Bueno, Gerard está bien, un poco dolido porque es verdad que lleva un año arrastrando un poco esa lesión, pero él está confiado en volver. Sí que es verdad que todos estamos un poco dolidos porque es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, tenemos muchos jugadores para suplir su ausencia y bueno, y seguiremos adelante, y cuando vuelva, que ojalá no tenga ninguna recaída más.
Les paraules de Baena.
Pues sí, deixem així el tema Gerard. El pobre Trigueros, que també s'ha lesionat, i pareix que no estiga lesionat, no, Rubio? Pareix que sempre se lesiona Gerard. Dir que també té per 3 setmanes ell, eh? Que també tindrà més o menys aquest període de recuperació en el recte anterior i que ja ne porta una de ventalla. O sigui, que jo crec que Trigueros al Cádiz sí comptaria amb ell. Ja que parlem de lesionats i tocats, avui Emery ha parlat dels que no venen a Siwi, de les baixes i dels que van del B, dels futbolistes que porta de l'equip filial a este viatge a Israel.
Bueno, en principio s'han quedat aquí Pepe, Albiol, Foyt, Trigueros, Alberto, Gerard, y creo que no me dejo ninguno más. Y vienen del filial de La Fuente, que ya repite, viene Rodri, centrocampista, y viene Pacheco, que es un centrocampista ofensivo.
Sobre Gerard, ¿no?
Perdón, y Lo Celso también se queda.
Lo Celso también se queda.
Sí, Lo Celso también se queda. A veure, jo tinc la sensació que és més per descans que per una altra cosa. Pot tenir alguna lleugera molèstia, però no tinc constància de que ni Lo Celso ni Albiol tinguin problemes físics. Però ho sabrem al llarg d'estos dies. Ho contarem. Per ara, no, que no cunda el pànico, que no s'alce l'alarma, que tranquil·litat absoluta. Del B van... Bueno, un futbolista per posició, que és el que parlàvem, no? Un porter, un defensa, un migcampista i un davanter. Rubio.
Sí, Rodri, diguem que és com Rodrigo, l'últim Rodri que vam tindre així en el Villarreal, que ara està en el City, i Pacheco és més interior extrem.
Rubio, tens el micro en segon plano, puja-te'l un poc i baixa el resto. Rodri, destaca Rodri, que juga de migcampista, perquè és molt jove i acaba d'entrar, però bueno, jo crec que Emery sap el que té i sap el que fa. Per cert, no tot són males notícies de lesionats, gent que no ve, gent que se'n va, perquè, senyores i senyors, Danjumàgic, Arnau Danjuma, està en la llista, viatge a Israel, i serà, no de la partida, però possiblement puga tindre alguns minuts. Parlava Emery de Danjuma i de la seva situació personal.
Ha tenido un proceso que empezó bien la pretemporada las primeras 2 semanas, luego tuvo unos dolores... que son los mismos dolores que tuve el año pasado, que hemos dado pues tratando de ayudarle lo máximo posible a erradicarlos desde el apartado médico, y que ahora ya lleva dos semanas teniendo antes de eso también entrenamientos individuales, entrando, saliendo, haciendo trabajos, pues ya lleva dos semanas donde ha encontrado mayor normalidad, y ya sobre todo estos últimos entrenamientos los ha hecho con el grupo, jugando fútbol, y con ello pues lo hemos introducido en la convocatoria, y vamos a ver cómo se puede encontrar él desde el apartado físico y desde el apartado de encontrar también ya un rendimiento a sus cualidades que el equipo pues le vendrán bien.
Torna Danjuma.
Pues torna Arnau Danjuma. Tu el veus jugant, Rubio, o el veus jugant quan?
El veig en la segona part.
El veus en la segona part. Bueno, pues jo crec que també. Però ja és bona notícia que se recupera i que puguem comptar en ell. Jo crec que això és una de les millors notícies que podem tindre, perquè és un futbolista ara important, i més en la lesió de Gerard Moreno ho és més encara, i més en tota aquesta història de que si mos falten o no davanters. Demà escoltem per l'equip B, com veu Emery al Hapoel Birsheva. En tot el que hem escoltat, en totes les baixes, en tot el que viatja i Sina de Bola Pluma, quin 11 creus tu que presentem?
Bueno, jo crec que al final anem a repetir el 11. Jorgensen, Dela, Mandi, Cuenca, Mojica, Coquelén, Morlanes, Chuguece, Baena, i crec que davant Jackson i Morales.
Jo també crec que ese va ser el 11 que va a presentar el Villarreal Club de Futbol en este partit davant del Hapoel de Birsheva. Bueno, pues esta es la, diguem, notícia esportiva del dia. La lesió de Gerard, la lesió de Manu, els que viatgen i no viatgen, els problemes d'Albiol o de Chelso, o el descans dels dos, i el possible 11 en aquesta unitat B, que pareix que el tècnic va apostar una volta més per ella. Dos i mitja. Sarrobo, tu t'agrada això de que juguen els no habituals o te dona canguelo?
No, home, jo pensé que tenim dos per lloc, no? Perquè en les posicions, i per això jo crec que han fet un equip competitiu. Jo crec que aquesta alineació que pot sorgir també demà, que ha relatat ara Víctor, crec que és un gran equip, no? I ho ha demostrat en molts partits. L'altre dia també pareixia que quan mos parcava el primer gol sentia els comentaris, veus tu, com no ha ficat els primers passes, com no ha ficat no sé què, bueno, pues la segona part van fer un gran partit també, i crec que també tenen que estar preparats. També tenim la sort de tindre el B en segona divisió, que també fa que tinguem preparats molta gent per si n'hi ha algun entrebanc, no? També se tractava d'això, i també quan va pujar el B van dir, mira quina sort que tenim, com deia ahir Fernando, no? Roig, l'únic equip que tenim primer i segona divisió, i crec que això també ajuda. Canguelo no agarra, sí que és veritat que a vegades pues, dius, la defensa de l'altre dia al principi un poc més nerviosa, en els dos primers minuts de les dues parts pues, a lo millor sí que pots dir el mateix tindrà Mandi i Cuenca, que tindrà Albiol i a Pau, però bueno, també has de tenir que jugar aquests partits perquè la gent puga estar disposada.
Mira, un dato que diu la Liga Números. Seguiu la Liga Números al meu amic Fran perquè val la pena. Ahir se van complir 1.000 partits d'equips espanyols en Champions. 1.000, Rubio, de tots els espanyols. 293, nuestro Real Madrid. 273, nuestro Barcelona. 113, l'Atleti de Madrid. 112, el València. 58 el Depor, 55 el Sevilla i 40 el Villarreal. Hòstia, m'ho hem jugat ja 40 partits de Champions, eh? Som el 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'equip número 7 de la història del futbol espanyol amb més partits en Lliga de Campions. I som els únics que hem arribat a dos punyeteres semifinals. Dic de la tropa, és a dir, el Depor va arribar a una semifinal, el València va arribar a dos semifinals, dos finals i les va palmar les dos. Jo crec que l'Atleti de Madrid ha arribat a dos semifinals i dos finals, que també les va palmar les dos. I després a partir d'ahir, ni el Sevilla, ni la Reial 14 partits, l'Atlètic Club 12 partits, el Màlaga 10, el Celta 8, Mallorca 6 i Betis 6. O sigui, entre tots els altres, entre la Real, l'Atlètic Bilbao 26, 36 i el Celta fan els mateixos partits que nosaltres. Pues perquè vos feu una idea, l'Atlètic 3 me diuen, sí. Perquè vos feu una idea, 40 partits de Champions, Rubio, 40, ja. 40 voltes que has vist el punyetero baloneta i al mig del camp.
I me la jugué que en 5 o 10 anys superarem al Coruña, al Depor.
5 o 10 anys.
I al València?
Som 18.
No, el València són 112 partits.
El València són 112, eh?
Sí, sí.
2 i 32. Parlem de lo d'ahir, de l'arxiu del Villarreal i del canvi del centenari, com diem, un acte. Després parlem del Hapoel Birsheva. I si no, ja despedim al senyor Serralbo. Vinga, una pausa.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te obsequiamos con un pack de la Liga. Y si además contratas todo el fútbol, tienes Amazon Prime, Netflix y Disney Plus. Y llévate una Smart TV Xiaomi por 0 euros.
Si lo importante para ti es el fútbol está en Orange Carrefour Villarreal. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y Cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabesol 37, en Les Alqueries, o en el 964-534208. Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¡Ah! Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, hay un acte especial, vas tindre la sort de poder estar allí, la veritat, i a mi aquestes coses me xiflen més que menjar en les mans. La història del Villarreal i juntar les dues coses ja no te digo nada. N'hi ha un grup de gent de Villarreal que també és així, que Aureli i companyia, com dia Serralbo i Santi Vila, estan ahí al cap, inclús Ximo Alcón, treballant per poder portar avant, recuperar la història d'aquest club, perquè, claro, Javier, tenim un problema. Lo que teníem, o no... Ara, Villarreal és la famosa frase de tot trastos. Se moria l'abuelo i la nena, lo que quedava en casa i tot trastos. Joder, no, tot trastos no. Pues no brutirà coses que valien una pasta, eh? Com aquesta història de que tenen penjat el quadre de l'abuela i passa un dia el tio, el crític d'art, i es diu que el quadre és de tal i val una pasta, no? Pues això és igual, mato ho vam tirar tot o no guardar res, o els que tenien que guardar o no ho sabien fer o no ho van voler fer o no podien. I estem en poca cosa.
Sí, bueno, al final lo que ni se trata es que ahora concienciar a la gente que recupere todo, ¿no? Y que busque per escalaixos cosas que ni a gente de la sua familia o, bueno, gente que a lo mejor ho té guardat y que, como decía, yo creo que lo más importante de todo es donar esa confianza de que todo lo que vaya allí, además va a ficarse el nombre de qui ho dona y también será, yo creo que un orgullo, ¿no? Tindre el nombre de la tua familia para siempre en un archivo que pueda consultar qualsevol, con tu has dit, lo que se va a dir ahir, ¿no? Yo creo que es club, bueno, sí que ni han penyes que a vegades fan coses, tenen bufandes, recuperen coses, però un club com el Villarreal jo crec que ha fet també una primícia de tindre un arxiu dins de l'estadi, ja no sols és un museu, que el museu pues, és les copes, no? El que tinga més copes o menys, allà anar més o menys, però tindre un arxiu per a que puguis consultar en tot el món i que se quede per a sempre i per a que qualsevol dels nostres que mos els nostres descendents puga dir, bueno, què va passar en el segle este que el Villarreal va arribar al seu centenari, no? I a partir d'ahí també no solo esperar ara, sinó que això també servirà per tota la història que tenia a partir d'ara, que encara que estigui en internet i estigui en tots els jocs, el club la tindrà a digitalitzar i la tindrà per a veure, com tu dies, no? N'hi ha un home que la tria també deia, no, sí, un cosí meu va jugar en tal any, com tu dies ahir, no? I al millor va jugar, no sé, 3-4 partits i tal. Pues tot això és el que tenim que recuperar i per això este grup que està també fent les entrevistes, que me consta que han entrevistat a Forment, han entrevistat a molta gent, que també no se perga això, no? I vídeos, coses que se puguen recuperar. Està el vídeo d'este dels 50 anys de la pujada a la primera divisió que ha fet la família Agulleiro, Ricardo, que jo crec que també és un gran, no? Un gran vídeo de recuperació, però com ixe té que haver gent que potser també sí. Ha gravat coses.
Mira, explicava Fernando Ros per què ara sí l'arxiu i no abans, per què el Villarreal se'n fica en esta feina i treballa per a tindre un arxiu i un record.
Home, perquè és un any molt especial, no? És l'any que es fa 100 anys que se va fer la fundació del Villarreal i que en este moment també pues, anem a fer l'estadi. Jo vinc d'ahir de veure les obres de l'estadi, va ser algo realment impressionant. Jo crec que vamos, estem fent una obra faraònica, en un temps va ser rècord, però va quedar realment molt bé, molt bé, molt bé i va tindre una gran sonorització. Vamos, jo estic convençut de que I pues, tot això pues, tenir que recordar pues, d'on venim i tot. Jo no sóc capaç de, com jo te dia, de fa 25 anys la responsabilitat sí que part és meua i la de tots els que m'han acompanyat, però l'anterior, pues, jo crec que és el moment de que la gent estiga disposta a aportar tot el que puga per contra més coses puguen fer, que en este, dins d'aquestes obres també va un museu, que també va ser un museu, no sé si és interactiu, no sé com se diu, jo no sóc molt especialista, però se va fer un museu en un puesto també emblemàtic que està, va donar a la plaça, que tampoc sé com li diuen, però la plaça que dona a l'Estadi de la Ceràmica, no sé si és l'Estadi de la Ceràmica, l'alcalde ho sabrà si és l'Estadi de la Ceràmica o tal, però vamos, que va estar en un puesto emblemàtic i que tenim un club que és molt, 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 molt respectat en tota Europa, en tot el món, i que se tenen que donar a conèixer pues, els nostres orígens, d'on venim i de lo que són. Ja vist ahir la figura del fundador i tot, però doncs, totes aquestes coses n'hi ha que posar-les en valor i tindre-les inactives en, com se diu, en físicament i en les redes socials i tot, que siguin capaç, no soc, jo no sóc ningú especialista, però vamos, demostrar, recordar tota la història d'on venim i poder-la ensenyar a tot el món.
Pues això és el perquè de l'arxiu.
Pues sí, jo crec que té raó, Roig. Ell va entrar així, va fer la seva història i en un moment el que hauria de recuperar-la. I què millor moment que este. L'arxiu estarà en el fons sud de l'estadi i tindrà un lloc preferencial on podreu acudir. El Villarreal ha ficat en la web ja un formulari per a que pugues contactar amb ells i explicar el que pots portar o no. Però en el temps tindran una seu d'arxiu, on hi haurà un arxiver i on podreu portar les coses, si voleu, personalment. Com funciona l'arxiu? Molt fàcil. N'hi ha que recaptar les coses, n'hi ha que mantindre'l, n'hi ha que fer contrats de donació, de cessió i de més, i després, a partir d'ahir, d'aquest arxiu se nutrirà el museu. Lidón París és membre de l'arxiu i biblioteca de la UGI, que va ser la que va fer i que portar a terme l'arxiu del Villarreal Club de Futbol, i ens contava que va ser un arxiu en el que la gent podrà interactuar, és a dir, des del seu mòbil, des del seu ordenador, des d'on estiga del món, podrà entrar dins d'ell, buscar les coses que li interessen, veure la foto d'aquell que coneix o va conèixer o veure part de la història del Villarreal. Així ho explicava.
Sí, efectivament, un poc és el que tu estàs comentant, no? Jo crec que n'hi ha molta gent que té la idea de que l'arxiu històric, o pensem arxiu històric, és un lloc inaccessible, tancat, que n'hi ha tresors, però inaccessibles. I no és això el que volem fer, tot al contrari. A mi m'agrada més dir que l'arxiu és com una casa i, de fet, el que volem és que sigui la casa de la memòria del Villarreal. Una casa en el sentit de que sigui un espai obert i acollidor, és a dir, que qualsevol persona, des de qualsevol lloc, pugui consultar la documentació i la informació que li interessa, no? Per això el projecte que volem portar a terme és un projecte innovador en el sentit de que ha de ser tant l'espai físic, seria l'arxiu físic, com l'espai virtual, que també és molt important per lo que tu comentaves, no? Que se pugui accedir des de casa i tenim les eines i les ferramentes per a poder portar-lo a terme. La idea, un poc relacionada amb el que comentava el president, és que féssim un projecte de futur a partir del passat, i ara és el moment oportú pels 100 anys del Villarreal.
Així ho explicava Lidón.
Pues ja ho sabeu, un arxiu interactiu en la gent podrà entrar i que, a més, ja va dir que és, no n'hi ha quasi ningú club que ho tinga. Anem a ser dels primers. La qüestió és que teniu que portar vosaltres. Fernando Ros pregava a la gent que són ells els que tenen que tirar una mà en aquest arxiu, són ells els que tenen que fer la història del club.
Sí, sí, els dos espais estan, un està en el fondo norte, l'altre està en el fondo sur, i però vamos, per això no n'hi ha problema, els mitjos que tinguen que posar físic i tal, jo crec que és el moment adequat, és este moment, no? És el dia 11 de març, crec que fem els 100 anys, és el punt culminant. No sé si arribarem a acabar totes les obres. Les obres tenen que estar acabades el 31 de gener per jugar el partit del València, però no estarà tot l'estadi totalment acabat, perquè estarà tota la remodelació, falta el museu, faltarà tot, però a lo llarg de l'any 23... antes d'acabar la temporada, jo crec que sí, l'espai el tenim, els puestos, els llocs els tenim, i jo crec que n'hi ha, i la voluntat de recuperar la història del Villarreal també la tenim, el que demanem és la col·laboració màxima de tots, de tots, de tots, de totes les que han tingut alguna cosa a veure i tenen alguna cosa a veure, pues que en vez de estar guardat en casa d'uno, pues que estiga en casa de tots i que siga possible veure, pues uno pot tenir una camiseta que tinga molt d'amor, però sols ho tens a casa. I si ho ensenya, pues dirà, pues això està donat per este senyor que ho donà o esta senyora que ho donà, i se tracta pues, d'incentivar a tota la gent que vulga i que vulga col·laborar en poder fer reconstruir o recordar o tindre la història del Villarreal durant els 100 anys, de l'any 11 de març del 23, pues avui.
Hi ha que col·laborar entre tots.
I per a tancar, Aureli Sánchez, membre del grup Amics del Villarreal, que ja està buscant, ja està rascant, ja està negociant, ja està parlant amb la gent, ja n'estan buscant des de fa temps, parlava de que creo que la gent va ser receptiva i perquè el Villarreal està darrere.
Jo crec que la gent va ser molt receptiva i que anem a trobar coses molt interessants. Anem a trobar coses molt interessants i entre tots anem a fer algo molt gran, i damunt el Villarreal està ficant els mitjans, tant materials com personals, vull dir, contratant gent, vull dir, això és molt important. Crec que l'associació en la UGI és molt important. Crec que estem envoltats de gent molt, molt bona, com Lidón, com tenim ahí a Vicent i a Paco Toledo, és un equipàs, i crec que també n'hi ha que dir una cosa. Arxius com aquest, el comentàvem un dia, si recordeu, no n'hi ha en el món.
Les paraules d'Aureli.
Doncs molt bé, Serralbo, alguna cosa que afegir a tota aquesta història, aquest arxiu, aquest museu que tindrem, aquesta manera de recuperar un poc la memòria?
No, insistir en que és bo per a tots, per al poble també, que aquest museu i que aquest arxiu estiga, i animar a la gent a que ho puga fer.
Gràcies, senyor Serralbo, per la companyia.
Gràcies, com sempre, a vosaltres.
2:45, una pausa, i anem a Isma Mateu. Anem a conèixer el Hapoel Birsheva un poc, el rival del Villarreal del que jo conec poc. Ell segur que se'l sap de memòria. Anem a ello.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes, trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es. Avenida Lairón 60, Castellón, y Camí Travesa 24, Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grúas Tomàs.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Nostre analista y del diario Mediterráneo, señor Mateo Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Javi? Buenas tardes.
Nos dijiste que el bueno o el fuerte era el Les Pondan. ¿Cómo es este Hapoel Birsheva?
Bueno, el Hapoel Birsheva es un equipo, a ver, un poco Hajduk Split, para que la gente nos pueda entender, ¿no? Un equipo que a lo mejor por nombres puede tener algún jugador conocido, tipo Tomer Gemet, que es el delantero que aquí en España estuvo en el Mallorca y en el Rayo Vallecano, que es como por ejemplo nosotros diríamos en el Hajduk, el Ibaya, ¿no? Pues hasta estaba en el Inter, pues el delantero con nombre, ¿no? Pero que había ya 35 años. Lo otro es un bloque, y es un equipo que por lo que yo he visto los partidos del playoff que jugó contra la Universidad Craiova y el que empataron 0-0 ahora en fase de grupos contra el Austria Viena, como tú bien sabes, porque un tramo lo compartimos juntos en Sevilla viendo el partido, y es un equipo que hace el parecido, no lo que dicen los modernos ahora de esas líneas de defensa. Bueno, para mí ellos presionan en el medio campo, se ponen a presionar en el medio campo, no sé si se llama bloque bajo, bloque alto, bloque medio, debe ser bloque medio, me parece, no sé.
Sí, medio.
Sí, ellos les dejan, al Villarreal le va a dejar tener el balón, va a dejar que vayan yendo hacia su parcela, y luego ahí te hacen una maraña en la que te intentan robar el balón, y ahí, en cuanto roban, salen como balas. Sobre todo ahí tiene un doble pivote que es muy trabajador y bastante interesante, hay un argentino que se apellida Vareiro, que es un poco el que mueve el equipo, la gente lo podrá detectar con el 2 al 35, lleva muchísimos años allí, Mariano Vareiro, es un jugador que roba balones y que trabaja mucho, pero que también mueve bien el balón. Después, al lado de él, tiene un jugador que es un poco más de ida y vuelta, más box to box, que podríamos decir, se llama Shai Elías, que es uno de los que también... aquí muchos han tocado selección o incluso el sub-21, pero bueno, son bastante buenos futbolistas. Que este jugador pues también es de trabajo, pero llega adelante, llega atrás, se pelea. Porque ellos son un poco los stoppers de por delante, de un media punta, yo creo que es el jugador que más calidad tiene, que es se llama Suleimanov, en la camiseta pone Shapi Suleimanov, que lleva el 2 al 93, y que es un poco el jugador diferente, ¿no? Te puede jugar abierto a banda, te puede jugar de enganche, que es el que tiene un buen pase entre líneas, que es el que tiene llegada y disparo de fuera del área. Yo creo que Suleimanov es el jugador un poco que más tiene que tener en cuenta el Villarreal, en un sistema que ellos suelen usar, o una especie de 4-2, no sé llamarle 4-3-3, pero es un 4-3-3 con los tres, no son un pivote y dos interiores, sino son dos pivotes y por delante el Suleimanov, ¿no? Luego sí que juegan abierto siempre a banda dos jugadores y arriba Otto Merhemet, o en otros partidos, por ejemplo en Austria, jugó una especie de, no sé si llamarle 5-3-2, 3-5-2, y arriba jugaba Hemet con otro futbolista muy rápido que es un delantero que se llama Hatuel, que también es un jugador muy potente, con mucha llegada, si la gente se lo quiere identificar, llevará el 2 al 77, y yo creo que un poco esos son los peligros, ¿no? Donde más peligro tiene es eso, en esa media punta Suleimanov, en la capacidad rematadora y de bajar balones y de jugar de espaldas hacia los compañeros, que es Tomer Hemet, que ya es un delantero contrastado que en su día pues ha hecho mucha carrera en el fútbol europeo, y el chico este, Hatuel. Después tiene algunas alternativas, siempre hablando del ataque, ¿vale? Tiene un chico ganés que se llama Ansa, que es muy rápido, el típico extremo africano, vamos a decir un Chukwueze en malo, para entendernos, un jugador de ese estilo, ¿no? Que siempre juega abierto a banda y que eso, que su cualidad es la transición ofensiva, su debe es el defensivo, ¿no? Que no baja ni aunque le paguen, ¿no? Allí tiene él, y por eso muchas veces es suplente. Luego hay un jugador que a veces no es titular, pero cuando es titular tira las faltas, los córneres, que tiene mucha calidad, que se llama Safuri, y ese futbolista la gente lo reconocerá porque lleva el 7, con lo cual, si juega el 7, cuando tenga el balón pasan cosas, o sea, tiene calidad, mete muy bien, muy buenos balones al área, y sobre todo saca corners, faltas laterales, es un jugador muy técnico, ¿no? Este chico ha jugado con la selección de Israel, yo recuerdo que vi el playoff, un playoff que jugaron contra Escocia, y medio equipo del Jabal Berseba estaba en ese playoff de, no sé si era para ir al Mundial o la Eurocopa, y esos son un poquito los jugadores ofensivos más interesantes, con otro jugador que también tiene calidad, ya es veterano, ya tiene 30 años, se llama Dor Micha, lleva el 10, y este futbolista a veces lo ponen como de especie de carrilero por banda, o de extremo o de media punta, es otro de los jugadores que ha jugado en la selección y que tiene sí calidad, claro, por nombres pues que os diga Dor Micha, Safuri, pues te suenen a Pepe y Antonio, sí, ¿no? Sí, tampoco, no. Pero cuando ya analizas el fútbol, cuando ya ves los partidos, pues son jugadores resolutivos, ¿no? Que te la puede liar, o sea, no son mal jugadores, han tocado fútbol internacional a nivel de selecciones, pues Israel pues siempre es de las que a lo mejor no se mete, pero compite hasta el final en sus fases de grupos o se mete en playoffs y luego cae fuera. Y luego ya, pues si hablamos de la portería y la defensa, el portero es Glaser, que es un portero que sí que ha estado en la selección, no titular, pero sí que ha estado bastantes veces, un tío muy alto, 1,90, me dio seguridad, es un portero que en las salidas las coge muy bien, no concede rebotes, quizá a lo mejor abajo le cuesta llegar un poco más, y en la defensa tienen o tres centrales o dos centrales, y a uno de los tres centrales lo ponen de lateral. Y ahí es lo que hacen ser un poco más defensivo, ¿no? Sobre todo el que maneja la defensa se llama Miguel Vítor, que es un portugués que lleva muchísimos años allí. De hecho, yo creo que ya juega ya con la selección de Israel. desde este junio pasado, que es así, la saca bien, por arriba bien, pero es un jugador lento. Entonces ahí el Villarreal tiene... Creo que cuando el Villarreal le deje salir y robes la pelota, la defensa es un poco lenta. Luego está Tibi, que Tibi es otro... Los partidos que he visto de la selección de Israel, que es bastante, siempre está Tibi, que además me hace gracia el nombre, entonces por eso te quedas, ¿no?, con ese tipo de jugador. Es un jugador tosco, es un jugador duro, que puede jugar de lateral. Es un jugador eso, que puede jugar en... Es una especie de Foyt, evidentemente, tres escalones por debajo, para entendernos, que no es un jugador ofensivo, que si juega en banda te va a subir y te va a centrar, sino es un tío que hace cruz y raya, que marca bien, que es contundente. Lleva, creo que un montón de años allí, y la selección ha jugado muchísimos partidos. Tiene 34 años, el 2018, pues si la gente quiere... Mira, aquí veo que tiene 57 internacionalidades, o sea que es un tío que ya sabe de qué va esto. Y luego el central joven que tiene más nivel para mí es Abu Abayt, que te puede jugar o de lateral izquierdo o central, ¿no? A ver, es un poco... y luego en la banda izquierda de lateral, que es el otro jugador que aquí podemos reconocer, que es Helder López, portugués, que jugó en Las Palmas hace bastantes años. Y bueno, pues es un poco el futbolista así con más calidad, que sube la banda, que centra bien, pues es pues un poquito la amalgama de jugadores que va a usar y que vamos a ver. Es, ¿no? Si nos tenemos que quedar con algún jugador determinante, pues para mí el pivote que os he dicho, el argentino Vareiro, es un poco el que sostiene el equipo medio campo. El media punta Suleimanov o extremo, lo pueden poner en ambos sitios, es para mí un poco el mejor del equipo, el que tiene más capacidad resolutiva y sobre todo desborde y es un buen pasador. Y arriba Gemet y el chico este Atuel que os he dicho, y si jugará Safuri, pues es un jugador que hay que tenerlo en cuenta en balón parado, ¿no? Lo de la defensa, lo que os digo, pues Gerber López a la izquierda, Javi, disculpa, es un poco el que puede subir y centrar bien. Y la derecha juega Dadia, que Dadia también es un chico joven de lateral derecho. Este sí que es un lateral más al uso, ¿no? Más Kiko Femenía, para entender, ¿no? Que tira mucho hacia arriba. Entonces, cuando a veces juega Dadia y Gerber López, le ponen tres centrales, porque como son dos futbolistas de banda tan ofensivos, entonces, si juegan en cuatro, muchas veces suprime a uno de los dos laterales y pone a uno de los tres centrales que os he hablado de lateral. Uh-huh. Y ese es un poco el sistema.
Oye, estos en España sufrirían mucho, no llegarían a primera, ¿un perfil cómo?
O sea, es que es tan difícil a veces evaluar si se valdría, ¿no? Porque claro, tú los ves en Europa, ves que juegan en un campo de 25.000 personas lleno.
Claro. 16.000 que ven ahí, pero claro, yo por ejemplo, sí, yo lo comparo de la siguiente manera.
Es una olla presión, claro, sí. Dices, y juega un derbi, perdona, pues contra, yo qué sé, el Hapoel Jerusalén, ¿no? Y dices, hostia, pero a lo mejor es un equipo del nivel del La Ponferradina, ¿sabes?
Ya.
Muchas veces no lo sabes, dime.
No, yo comparaba, por ejemplo, el Cádiz o el Elche tienen mejor equipo que el Hapoel Birsheba, ¿no?
Claro, tienen mejor equipo para sobre el papel,
claro.
Tienen futbolistas que nosotros conocemos mejor, pero como yo a este equipo, si le he visto tres partidos, le ha plantado cara a los rivales, le ha dominado y ha podido ganar, y ahora he visto el Cádiz los cinco partidos y no ha tirado ni a puerta. Entonces, claro, digo, ¿quién es mejor? ¿Sabes?
Sí, ya, lo que pasa es que...
¿Qué pasa? Que los rivales del Cádiz son más complicados, por eso es... yo creo que sería un Cádiz, ¿no?, para entender, sí. le costaría ahí. Pero bueno, es que, a ver, al final es como todo. Yo creo que el partido va a ser que nos va a costar, pero que al final igual acabamos ganando 1-4, ¿sabes? Sí. Pero que a lo mejor no se rompe hasta el 60 o 70.
Sí, como pasó en Split, ¿no? Que mientras ellos tengan piernas y tengan motivación, te lo van a hacer pasar mal.
Sí, parecida. Sí, y si mientras el resultado esté igualado, mientras vayamos ganando 0-1 o haya empate, esta gente lo va a dar todo. Pues yo vi hace poco jugaron, creo que era derbi, o era el partido contra el líder, no me acuerdo, a ver si ahora tengo aquí el dato. Era contra el Maccabi Haifa, que iba primero. Y el campo estaba, pero no, yo creo que había gente, más gente de la que cabía. Y venga, iban. Y al final pierden 1-2. O sea, pues ¿por qué? Porque les falta ese punto de calidad que a lo mejor un Maccabi Haifa, que igual jugaba la previa de Champions, sí que lo tiene, ¿no? Y tú pues al final no te da, porque muchas veces estos equipos nos fijamos siempre en los extranjeros que tiene. Y aquí pues eso, pues un argentino que lleva allí muchos años, un ganés que a veces es suplente. Y ¿sabes? Entonces dices, y es el de pues el lateral izquierdo, destacan tres extranjeros y uno suplente, pues le falta ese quizás potencial europeo para... A ver, yo creo que este equipo tiene que pelear para quedar segundo y yo creo que no le va a dar, yo creo que les pondrán el mejor equipo.
Para acabar, tú viste la Roma el año pasado en la Conference. La Roma, sí, le señor, pintó la cara un equipo sueco, no sé dónde era, de allá de Noruega, claro, o algo así.
El Bodo Glimt.
Claro.
Pasa que el Bodo Glimt luego ahora ha pasado todas las rondas previas de Champions y en la última se ha quedado a las puertas y no entró en la Champions de milagro, o sea que algo tendría ese equipo.
Sí, está claro. Es que claro, te toca el Bodo Glimt y te
está jugando Europa League.
Que te toca el Bodo Glimt, claro, y te piensas que son tres amigos y a lo mejor el Bodo Glimt ha coincidido.
Eso, Es un gran ejemplo, Javi, porque el Bodo Glimt, de verdad, no lo conocía nadie. Yo miré la vez, no conocías a ningún jugador, pero a ninguno. A lo mejor hubiera tocado selección, pero era suplente. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero a lo mejor tiene un bloque, llevan años trabajando juntos, las cosas le salen bien. Pues ahora este Hapoel Beer Sheva, que no lo hemos hablado, desde que lo ha cogido el Yanis Barda, dentro de mi friquismo, que era un exjugador, tiene 40 años, joven.
Sí, sí.
Que yo lo tengo... Lo he visto en muchísimos partidos porque hubo una época en la que el Racing Genk de Bélgica ganó la Liga y jugaba Champions con Jel Bosen, con una plantilla muy apañada, y se enfrentó al Valencia en Champions. Y yo me acuerdo que en esa época vi muchos partidos de este equipo. Y Barda era un buen delantero, era un jugador muy... Y este es de ahí, de Beer Sheva, se formó allí y luego brilló. Estuvo 5 años en el primer equipo, luego estuvo 6 o 7 en el Genk en Bélgica, hizo mucha... Con la selección de Israel lo jugaba todo. Y ahora ha vuelto. Lo pusieron director deportivo y no le gustó entrenar. Echaron al entrenador y se puso él. Se ha puesto él de... Y desde marzo que está él, ha ganado la Copa, ha ganado la Supercopa. Y claro, es un equipo que en 5 meses ha cambiado. En estilo de juego, tiene un gen ganador para lo que es el fútbol israelí. O sea, es un equipo que ha pasado de ser... compáralo con el Villarreal, ¿no? Pues un equipo que... Oh, qué bien juegan, qué plantillita más apañada. Pero luego, en cuartos en Copa fuera, en Europa te quedabas ahí a las puertas y quedabas en la Liga al séptimo. Y ha llegado este hombre, les ha puesto un gen ganador, como en Villarreal le ha puesto de Emery, y han ganado la Copa, han ganado la Supercopa, y han ganado todos los partidos de la previa de Conference, menos el último que pasaron por penaltis, y fueron a Austria, y le jugaron de tú a tú a la Austria de Viena, y personalmente creo que merecieron ganar. O sea que yo no me fiaría. Otra cosa que otra, luego es como siempre, si las dos primeras las metes, el Villarreal le va a golear, porque aquellos se van a abrir por narices. Y tú tienes muchísima calidad. No creo que fallemos contra el Hapoel Beer Sheva las 3 que fallamos contra el Betis. No podemos tener tanta mala suerte en tantos partidos.
Espero.
Entonces, por eso.
Gracias, Isma, ¿eh?
Un abrazo muy grande, cuando queráis.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
Fins así le dice de Wii, adeu a todos.